Molt bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes els saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Això és el Converses, cadena COPE Catalunya i Andorra, aquest dissabte en companyia del Leandro Lamor, director de l'Agència EFE Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
El Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador.
Bona tarda.
Ivan Guera, del diari El Independiente. Bona tarda, Eva.
Hola, bona tarda.
Judit, I la Maria Jesús Cañizares, redactora de Crónica Global. Bona tarda, Maria Jesús.
Bona tarda.
El convidat d'aquest dissabte al Converses, el senyor Juan Carlos Girau. Molt bona tarda, senyor Girauta.
Què tal? Bona tarda. Com
ell és el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats des de fa ja una pila de setmanes i mesos. Com va per Madrid, senyor Girauta?
Doncs molt bé, molta feina i començant a fer coses ja constructives i no només campanyes i negociacions que no porten enlloc. Al final ja sembla que estem...
Treballant de valent, no?
També treballàvem, però treballant amb resultats.
Molt bé, parlarem d'aquests resultats, però abans que res hem de preguntar-li pel que està en notícia les últimes hores, que és la famosa sentència del cas Nós. Va sortir ahir divendres, hi han hagut penes doncs, per Iñaki Urdangarín, per el senyor Diego Torres, per el senyor Jaume Matas, i l'absolució de la infanta Cristina. Una valoració des de Ciutadans, des de vostè com a portaveu de Ciutadans al Congrés, d'aquesta sentència, quina seria? Aviam.
Doncs que és una bona ocasió per recordar que a Espanya tothom és igual davant la llei, tothom està sotmès a l'acció de la justícia i que independentment dels cognoms i de la posició social i de les influències, la justícia actuarà contra aquells que violin la llei.
I de les moltes frases i coses que es van dir ahir sobre aquesta absolució de l'infanta Cristina, n'hi ha una del seu advocat, el senyor Miquel Roca, que a mi em va agradar o em va mereixer doncs, l'atenció. Va dir, li van preguntar què pensarà la gent de que l'hagin absolt, no? I ell va dir, escolti, si en el seu dia van aplaudir que la justícia actués i que la segueixin al banc dels acusats, ara també han de respectar la justícia, que l'hagin absolt. Estaria d'acord amb això?
Absolutament, sempre s'ha de respectar. Jo crec que això és de país civilitzat. Es pot criticar, naturalment.
Sí, perquè ara sortiran per allà i diuen, com és la infanta, l'han absolt.
O sigui, aquí es conjuga la llibertat d'expressió, que tothom pot discrepar del que vulgui, amb l'acatament de les sentències. Que consti que aquesta no és una sentència ferma encara, quan ho sigui doncs ja és inapel·lable, però en tot cas és una sentència i tot el respecte. A mi em sembla molt normal que ho digui l'advocat de part, però encara que no ho fos, té tota la raó. Aquí el fet és que s'ha jutjat a una infanta d'Espanya. És a dir, i és un avís a navegants. Si s'ha jutjat a una infanta d'Espanya, es pot jutjar a tothom i es jutjarà a tot aquell que violi la llei o que presumptament violi la llei.
A més, hi ha un precedent que jo no sé si vostè me'l pot confirmar o no, que és la primera vegada que un membre d'una casa real a Europa tindrà antecedents penals.
Doncs no ho sé, no recordo un exemple en contra, però em sembla que a Itàlia hi va haver un, però no era una casa reial, no era una casa reial, diguéssim, en exercici, sinó que estava, em sembla que hi havia un cas d'un assassinat i tal, però coses històriques que no en el cas. Sí.
Molt bé, intentarem, jo no sé si la Cañizares Maria Jesús, sabies aquest detall, no? Això que és el primer membre d'una casa real europea
que tindrà antecedents penals. Jo no sé si a Gran Bretanya hi ha algun cas així, però no ho sé, no tinc memòria.
La casa de Savoia és la casa italiana.
Bueno. No, jo he reparat en la frase aquesta que és inevitable quan dius s'ha d'aplicar la llei i tothom és igual ante la justícia, de parlar de Catalunya és inevitable, ho sento perquè, clar,
ja ha sortit un bon tema.
Cañizares ja està amb el tema.
No, és veritat, i més a més és que jo m'agradaria que expliquessis una mica, tu vius ara a Madrid, com es veu tot el tema, el conflicte català mitjançant el pont aeri? O sigui, hi ha una distància més útil per analitzar el que passa a Catalunya i què es pensa que, no, que es comenta a Madrid, que com veuen la situació.
O si ho veus des d'una altra perspectiva, no? Estan a Madrid.
Jo visc a tots dos puestos. Jo visc jo visc a l'AVE, diguéssim. No, però a mi no m'agrada l'expressió aquesta de conflicte català. No hi ha un conflicte català. En tot cas, el que hi ha és una, el que hi ha és una fissura social a Catalunya provocada des del poder, des del poder polític català, però en absolut hi ha cap sensació de conflicte, ni cap conflicte de fet que mereixi aquest nom. El que hi ha és un grup de persones que, ostentant les màximes dignitats de institucions de l'Estat, perquè la Generalitat és Estat, doncs tenen un pla i ho fan públic en part, però la part que fan pública és prou preocupant, sobre com destrossar aquest Estat, com trencar-ho, com marxar d'aquest Estat. Això, naturalment, que com tothom sap, doncs és inconstitucional i és il·legal, això ja se sap i no cal repetir-ho, és una cosa que ha acabat generant una divisió social dintre de Catalunya. És a dir, no hi ha un conflicte, hi ha una divisió social dintre de Catalunya perquè s'ha plantejat la secessió de Catalunya des del poder polític català. Això ha tingut, això que és una cosa absolutament negativa, com és evident, ha tingut un efecte inesperat positiu, que és que tots aquells que defensaven la idea d'Espanya íntimament a Catalunya i que estaven molt contents de ser espanyols i molt contents amb la democràcia espanyola i no tenien cap problema i no compartien aquest victimisme, llarg victimisme de dècades que venia de la Catalunya pública, per fi han començat a parlar. Van trencar l'espiral del silenci, per fer servir l'expressió d'Elisabeth Nolan-Newman, no? Que és una expressió que encaixa perfectament amb aquella situació. La gent no parlava perquè pensava que si deia una cosa diferent, aquell discurs hegemònic, doncs d'alguna forma s'estava situant en una minoria, en contra, etc. I el que hi havia en realitat era el fenomen de l'espiral del silenci. Quan es comença a trencar aquesta espiral, i crec que, Ciutadans va ser capdalt per fer aquest rol, per jugar aquest rol, doncs van començar a canviar coses. I és veritat que en aquest moment els secessionistes catalans doncs estan molt crescuts, però també és veritat que el constitucionalisme a Catalunya parla amb molta claredat tots els dies i en molts àmbits, cosa que no succeïa abans.
Jo ho deia, la pregunta era perquè sempre s'ha dit que a Madrid encara pensen que això té solució i que la situació no és tan greu, no vull parlar de conflicte, tens raó amb això, que no hi ha un conflicte, simplement una propaganda o un estat que utilitzen segons quins partits pues, per aprofitar ells electoralment. Dit això, jo no sé si tu tens aquesta percepció de que a Madrid encara pensen, bueno, això ja sortirem, i a lo millor és més greu del que es pensa. No sé si, dit d'una altra manera, Duran ha enganyat durant molt de temps a les institucions espanyoles quan anava a dir, no passa res, això se soluciona en dos dies.
La percepció que hi havia respecte al nacionalisme català ha canviat, naturalment, perquè el nacionalisme català podia fer el que feia aquí, que era ocupar tot allò que era públic, des de les tribunes universitàries, tribunals d'oposicions a la universitat, fins als col·legis professionals, fins a els mitjans de comunicació, bé, allò que es va dir a l'objectiu 2000, el programa 2000, no sé com li deien. Ho han pogut fer, ho van poder fer, perquè el nacionalisme català jugava un rol d'estabilització en el conjunt d'Espanya quan no hi havia una majoria absoluta en el Congrés. Aquest era l'intercanvi, és un intercanvi amb aquest pecat original, perquè les coses que es van deixar fer, doncs algunes d'elles ja no són tan de caire polític, sinó que són directament delinqüencials, no? És a dir, estic parlant del moment en què salta el cas Pujol i Montoro diu que tenia informes des de l'any 2000, i això ho diu del 2015. Com pot ser?
Què ha passat?
Què ha passat?
Tots aquests anys.
És a dir, això de mirarem cap a un altre lloc, mentre vostès fan el que vulguin a Catalunya, que és cara seva, i deixarem que facin això sempre i quan completin les majories quan falten. I això ho va fer Convergència, és veritat, la Convergència de Pujol, amb l'UCD, amb el PSOE, amb el PP. Però, aquesta, per tant, hi havia aquesta dinàmica i aquesta percepció del que era el nacionalisme català. Quan això canvia, es converteix en un projecte secessionista, un desafiament a l'Estat, un grup de gent que fa servir mitjans públics per desacreditar Espanya pel món de forma organitzada, i el que passa és un factor de desestabilització, lògicament la percepció canvia. I a més arriba un partit com Ciutadans, que va néixer a Catalunya, arriba com a partit nacional, amb més diputats, per cert, que els que va tenir mai o ha tingut mai el nacionalisme català, perquè és un partit nacional, i apunta, no ara que l'aritmètica és com és, però ja apunta a la tendència que qui estabilitzarà les situacions d'aritmètiques difícils serà aquest partit que jo represento.
Leandro Iba, vinga.
Sí, cada dia estem parlant de la sortida, no? De tot això, no? I la sortida, que en principi sembla que aquest any ha de passar alguna cosa, tu per què apostes per eleccions? Creus que hi haurà un referèndum o una mena de repetició del que va ser el 9N, o veus directament un...
No, jo crec de veritat que no hi haurà un referèndum, no és que ho cregui, no, o sigui, afirmo. No hi haurà un referèndum a Catalunya.
Ni un referèndum com el, o llavors, una consulta com,
com el 9N, tampoc, perquè aquesta vegada el govern ja sap el que representa el 9N. Abans del 9N no ho sabien ben bé, i per això doncs el ministre Margallo va dir allò de això no té efectes jurídics, i va deixar una escapatòria que potser, això és una especulació, passo per sobre d'ella, potser en el procediment penal tindrà conseqüències. Aquest forat que es deixa quan es diu això no tindrà efectes jurídics, i ho diu un ministre i ho repeteix després el president. Ara la situació és diferent. Ara sí s'ha avisat que això és il·legal, ho ha dit el Tribunal Constitucional, el govern ha advertit que no es permetrà, i a partir d'aquí el que hi ha és una enorme quantitat d'eines, recursos, procediments, possibilitats que té un govern de l'Estat a l'hora d'impedir una violació anunciada de la llei, i per tant no hi haurà cap 9N. Ara, si vostè em diu poden posar urnes al carrer, home, es pot fer una performance, sí, però el que no tindrà, el que no hi haurà és una celebració d'una cosa amb aparença d'oficialitat, amb observadors, col·legis, interventors, un centre de seguiment, empreses que estan fent el recompte com si fos una cosa oficial. Tot això no hi serà.
Per tant, eleccions.
No
hi serà. Eleccions,
sí, jo estic segur que hi haurà eleccions a Catalunya.
Abans o després de l'estiu?
Doncs miri, això és especulatiu. Jo, si hagués d'apostar, diria al setembre, però bueno, em puc equivocar.
Iba.
Parlava vostè abans, bueno, ara parlàvem de la sortida, independentment de quina sigui la sortida, que finalment s'arribi a celebrar un referèndum amb aparença de legalitat o no, el que sembla cada cop més clar és que el que vostè diagnosticava abans, és a dir, que enfront de l'independentisme hi ha un moviment constitucionalista que cada cop s'està atrevint a parlar més, ens està dibuixant una societat catalana cada cop més dividida.
Clar.
I més enfrontada. Quina és la sortida? Això. No tant el problema polític immediat com aquesta societat dividida.
És que qui ha dividit la societat és qui va plantejar les coses en termes binaris. Clar, qui va dir ara volem la independència i hi ha gent que estarà a favor, que són els bons catalans, i els altres no, doncs escolti, aquests lògicament han provocat aquesta divisió. La divisió mai és bona, perquè quan s'atien aquestes coses sempre hi ha gent incontrolada, sempre hi ha aquesta gent que insulta les fiscals.
Tem que això derivi en actes violents en
algun
moment?
Espero que no, però que tothom tingui clar que qui esperi guanyar per la via o de la por o del darulls a un estat democràtic europeu homologat com a democràcia al món, no pot estar més equivocat. No crec que això estigui en la ment de ningú.
Home, alguns dirigents de la CUP han dit coses semblants,
Ara hi anava.
I Catalunya està en mans de la CUP, el govern de Catalunya està en mans de la CUP.
Clar, aquí anava. Quan deia ningú, parlava de ningú en la política seriosa. Després,
bueno.
És veritat que hi ha algun grup que lamentablement
controla.
Té a les seves mans l'estabilitat d'aquest govern.
Aquí està el problema.
Que planteja les coses d'una altra forma. Com deia l'infern de Dante, no? Que abandoni tota esperança qui entri aquí. És a dir, que abandoni tota esperança qui es cregui que es pot desafiar a un estat democràtic que és una de les principals potències del món, que és un membre de la Unió Europea i que té una condició d'estat de dret, repeteixo, homologat amb els millors estats de drets del món.
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, aquesta setmana amb el Juan Carlos Girauta, que és el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, i a la companyia de Maria Jesús Cañizares i Banguera, Sábado, Guillermo, Leandro Lamor. Sábado, ara preguntes, però abans m'ha quedat un dubte sobre una resposta que el senyor Girauta ha fet a Leandro Lamor sobre el tema la qüestió judicial, una afirmació que va fer el ministre Margall, o si s'havien acabat de fer bé les coses a l'hora d'avisar el govern de Catalunya sobre els problemes que podia comportar fer el 9N. Jo he arribat a entendre, igual estic equivocat, que això podia tenir conseqüències en tots els processos judicials que hi ha oberts a hores d'ara, la sentència del 9N amb el senyor Mas, la senyora Rigau, la senyora Ortega, el que li pot passar al senyor Homs o el que li pot passar a la senyora Forcadell. Anava per aquí vostè. Posa dubte sobre les conseqüències penals que pot haver-hi per aquests polítics.
Carlos, perdona'm si no entro exactament en això, perquè seria una... seria una opinió com a jurista que no és el cas, perquè tu no m'entrevistes perquè sigui jurista, m'entrevistes com a portaveu d'un partit polític. Llavors jo el que et dic és, hi ha un error polític en el govern del Partit Popular abans del 9N, i aquest error és transmetre la idea que allò que es feia que no estava bé i tal, però que com no tenia efectes jurídics, que tampoc era prou greu. En aquell moment Ciutadans va advertir: compte amb això, perquè si es fa s'ha de recórrer al Constitucional. Això és el que va passar després. O sigui, es va fer, el govern llavors va comprendre el que abans no havia entès i llavors va recórrer al Constitucional. Jo el que dic, mirem-ho per la part positiva, ara no ha comès aquest error. Ara ha deixat molt clar el que hi ha. Bé està que n'aprengui dels errors. El que vull dir és que s'ha d'improvisar molt poc en les qüestions molt complexes. La qüestió catalana és una qüestió molt complexa. I els governs d'Espanya, moltes vegades, dic dels governs, diria les últimes dècades, moltes vegades s'han assessorat d'una forma superficial i de part. I això té prou importància com per assessorar-se millor, ser més prudent quan s'afirmen coses. Qui enviava el senyor Margallo a tenir debats aquí amb el senyor Junqueras en termes extraordinàriament amistosos sobre història?
Ell sol, no?
Jo no sé si era ell sol o no, però no era molt productiu allò. Compara això amb els efectes que va tenir el debat amb el mateix programa de Josep Cuní, de Junqueras, amb Borrell.
De moledor programa.
Lo de Borrell és el que s'havia de fer. Això és el que s'ha de fer. Lo de Margallo és el que no s'ha de fer.
Bueno, de fet, Margallo no ha repetit en el govern de Mariano Rajoy, probablement és per això.
El que no sé és si era culpa de Margallo. No sé si venia motu propio. o li enviava algú, eh?
Vull dir que l'he entès malament, que conseqüències jurídiques no en tindrà tota aquesta...
No, que, no. No, que si em permets no sí. donaré una opinió val, val, com a jurista
val, val.
Que, de les conseqüències que té que un govern digui això no té efectes jurídics.
Salvador, monotema o volem canviar
no,
de tema?
No, canvio de tema. Va, canvio de tema. És un altre tema que
Estimadors,
també és...
Estimadors,
sí.
No? Sí?
No, no sé. És el tema del populisme. Jo crec que és un tema que està jugant
pel cas,
amb una certa virulència arreu d'Europa o dels Estats Units, on la gent creu o la gent es creu a qui li dona solucions fàcils o culpables fàcils, la globalització, o jo ho resolc ràpidament en quatre mesures en una setmana, o com en el cas del Brexit, pues les promeses que s'havien fet el dia següent es deien d'elles dient que això que havia dit no era pas veritat. És a dir, jo crec que hi ha tot un procés important de populisme, de no buscar solucions que són complexes a realitats complexes. Per tant, el populisme apareix, en el cas d'Espanya apareix pel cantó de l'esquerra, i vostès també apareixen, però des de la posició que han reforçat amb el seu congrés, de la línia més liberal, ja clarament liberal, manifestament liberal amb aquest congrés, i de la idea de fer reformes i de donar solucions a propostes complexes per a solucions concretes. Vostès van arribar a un acord de govern amb el PP en 150 propostes
d'investidura.
Ho dic perquè a vegades sembla que una vegada feta l'investidura això és un azucarillo que s'ha desfet. No, no, no. Com pensen o com creuen que han de donar una empenta per desplegar aquestes 150 propostes que volen la reforma a partir de posicionaments complexos però que busquen donar respostes als problemes que a vegades s'han reiterat, no? Jo crec que és un element que no busca la solució fàcil, que és el populisme. Ells són els dolents, aquell senyor que fuma el puro és el que us explota, i la meva solució és que quan s'adoneu sereu més pobres que abans, però això ningú ho sap, no? I com la gent se sent després enganyada o com recuperar aquesta desafectació política que hi ha de la població respecte als polítics.
Doncs m'agrada molt com ha posat vostè en contrast el populisme, que és un problema immens arreu en aquest moment, amb el reformisme, que és el que nosaltres volem i proposem, no? Reformes. Nosaltres oposem la idea de polítiques a la de política en aquest moment. La política naturalment està bé i l'ideari és polític i hi ha una visió política del món, etc. Però l'important per al govern del dia a dia són les polítiques. A nosaltres ens preocupen molt les polítiques i això és el contrari del que fan els partits populistes, que no pensen en quines polítiques funcionen per arreglar segons quins problemes, sinó que pensen només en què vol sentir la gent. Clar, això és explosiu, això és una cosa molt perillosa, però pot tenir un resultat electoral immediat, com està més que demostrat. Què vol sentir la gent? I jo dic el que vol sentir la gent. I si és veritat, bé. I si no és veritat, li diuen la postveritat. És a dir, la mentida de tota la vida, però amb el matís aquest de aplicada per fer un arrossegament d'una massa que en un moment concret està ferida per alguna cosa real. Hi ha una cosa real, els efectes de la globalització han ferit a una part de les poblacions occidentals en veure's substituïdes en les seves perícies i feines per competidors que abans no hi eren i han aparegut en el moment en què el món s'ha convertit en un escenari global. Això globalment és just, perquè si tu jutges globalment és tan ésser humà la persona que ara a la Índia té el lloc de treball que tenia abans a Anglaterra, a l'altre, però jutjat dintre d'un sistema tancat com és un sistema polític tancat perquè es vota en aquest país, o als Estats Units,
el localisme,
clar,
versus...
llavors, però clar, això és molt perillós. Tu necessites les polítiques per mirar de d'apaivagar els efectes negatius de la globalització sobre certs sectors. Però si tu el que fas és alimentar i atiar encara aquesta indignació que, natural de la gent que diu m'han tret el lloc de treball no sé què, i a sobre entren en el meu país, clar, llavors és quan ve la xenofòbia, gràcies, quan venen aquestes actituds destructives, que en el cas del Brexit, per exemple, van ser demolidores, perquè no havien passat ni 48 hores després que la gent votés el Brexit i ja s'estava reconeixent que moltes de les coses que havien decidit el vot eren mentida. Per exemple, els suposats no sé quants milions de lliures que es perdien cada dia, i era tot el contrari, no? I després s'ha de pagar aquest foc, no? El cas, perdonem que m'allargui aquí, però a mi m'interessa molt el cas americà. M'interessa molt perquè el triomf de Trump no només és el triomf d'algú que li diu a la gent que ha sofert uns certs efectes, li diu allò que vol sentir, sinó que li diu amb tota la premsa, en tots els mitjans de comunicació, en contra d'ell, i guanya. I això sí que és un fenomen postmodern. Això és un fenomen que no s'havia vist mai i que ens ha de fer treure
el
conclusions.
El quart poder ja no està en poder.
Exactament. Ens ha de fer treure certes conclusions. Per què? Per què passa això?
Perquè hi ha altres mecanismes de comunicació.
Leandro, María Jesús, vinga.
Bé, jo ara parlaré una mica també de política espanyola, perquè la veritat és que el que has comentat sobre el tema del periodisme, el quart poder, mereixeria un programa, no?, especial, no?
És molt i més temps que no el tenim,
Sí. No, simplement, si ara ens haguéssim de fer una mica la imatge de com està la possibilitat de que Ciutadanos recolzi el pressupost a Espanya, el semàfor estaria de taronja verd, de taronja vermell, com estaria?
El semàfor té una pinta verda, molt verda. És a dir, que la cosa està bé. Està bé en la mesura que nosaltres pensem...
Verda de fruita o verda de color?
No, verda de color de semàfor. Si és una fruita, està madura per menjar-la ja avui o demà. No, està bé perquè en termes generals el govern ha inclòs les polítiques, allò que dèiem abans, les polítiques, algunes de les polítiques que nosaltres hem pactat i que es van aplicant ja, tenen un cost, tenen partides pressupostàries adjudicades, no? Llavors, no són els 5.000 milions d'aquest any que es preveien, però són quasi 4.000, tenint en compte més que una part important d'aquests quasi 4.000 venen d'Europa, perquè es fan coses en aquestes noves polítiques que si no es fessin no entrarien. Estic parlant d'un complement juvenil. Si no es fes, no tindríem aquests diners. Per tant, a nosaltres no som maximalistes. Escolti, 3.850 milions. Bé, perquè farem moltes coses que no es podien fer. Per tant, si els ministres honoren la seva paraula i tal com han dit, això està inclòs i es fa, nosaltres aprovarem els pressupostos. I no només aprovarem els pressupostos, sinó que des d'aquest moment ja instem el Partit Socialista a, com a mínim, abstenir-se i permetre una mica d'estabilitat d'una vegada en aquest país.
I què preveu vostè? Que el PSOE estarà per la labor o...
I quin PSOE?
I quin PSOE, exactament, aquest doncs, és un altre, no?
Doncs justament el quin PSOE és el que feia pensar alguns analistes que els pressupostos es presentarien després del Congrés del PSOE, però no és així, es presentaran a finals de març. No. O sigui que quin PSOE? Aquest.
El de la gestora.
No, que consti que el president de la gestora és una persona
sensat,
molt sensata, molt assenyada,
sí.
I el senyor Antonio Hernando també, però d'alguna forma el Partit Socialista té el problema que creu que ha de apropar-se cap a Podemos, i això no quan a la qualitat social de les polítiques, que no és aquesta la qüestió, sinó quan a la lluita política en minúscula, que és si jo pot o no els pressupostos, soc més tu amb la dreta. Aquest tipus de política frontista cutre que nosaltres volem eliminar de la vida pública.
Creu que la gestora del PSOE està en disposició d'esquivar aquesta política frontista?
I cutre.
Miri, el president de la gestora no és un home frontista, és un home de, és un home d'estat. Ara, clar, ell té la capacitat de gestionar organització, una organització, jo no hi vull entrar a opinar perquè nosaltres tenim per norma no opinar sobre els conflictes interns dels partits, però caram, no ho tenen fàcil, eh?
Esteu escoltant el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquesta setmana amb el senyor Juan Carlos Girauta, que és el portaveu de Ciutadans al Congrés dels Diputats, i el Maria Jesús Cañizares i Banguera, Salvador Guillermo, Leandro Lamor. Maria Jesús, volies preguntar endavant.
Sí, jo torno un moment a Catalunya. Jo suposo que, no sé si és una llegenda urbana, però haurà sentit dir que Ciutadans està tenint un gir catalanista a Catalunya. Jo no sé si això és veritat, si teniu aquesta percepció, i si heu sentit veus de gent que diu Albert Rivera, Joan Carles i Girauta, torneu a Catalunya.
A mi és... aquesta pregunta m'encanta perquè...
Os añoramos, no, que diuen alguns.
M'encanta perquè t'explicaré una cosa. Mira.
Ara s'hi posa bé el senyor Girauta.
No, no, és que això, aquesta pregunta és molt important.
Veus?
Perquè Ciutadans, en el moment que va obtenir 25 diputats, va deixar de ser un partit resistencialista per convertir-se en una alternativa de govern a Catalunya. Li diré d'una forma més clara. Ciutadans un dia governarà Catalunya, i aquest dia no és tan llunyà. No és tan llunyà. Un partit que se sap cridat a governar no pot agafar només una part de la cosa pública i tenir només les energies dedicades a allò. Ha d'ocupar-se de tot el ventall de coses que s'inclouen en la gestió pública, que són moltes. Això no vol dir que hagin canviat res en la nostra posició sobre aquells temes que eren essencials quan aquest era un partit resistencialista, però ja no ho som. Som un partit de govern, som un partit que vol governar i que governarà, i que això no era possible dir-ho amb versemblança quan tu tens 3 diputats, però ara sí que és, o sigui, ara quan advertim això i ho diem i ho anunciem, la gent sap que estem dient la veritat. No dic que sigui d'aquí un any, no dic que sigui d'aquí 2 ni que 3, però tots els que hi ha a aquesta taula saben que Ciutadans un dia governarà Catalunya.
Lligat amb això, vostès han donat suport a molts governs autonòmics, inclús el govern del conjunt de l'Estat,
sí,
però en canvi no s'han implicat directament a la governança. I és amb aquesta referència que vostè, sí, deia, de veiem properament un Ciutadans formant part de governs inclús de diferents colors en diferents autonomies?
Sí, sí, va, miri...
I aquesta és una opció que...
Sí, sí.
En aquesta estratègia de fer un partit central?
És que, a més, com acabem de sortir de la nostra Assemblea General, que és com li diem al Congrés del Partit, on s'ha definit l'estratègia, doncs ja li dic que sí. L'estratègia fins ara era nosaltres donarem un recolzament des de fora, des de l'oposició responsable, a aquells governs que signin amb nosaltres uns pactes.
Pactes parlamentaris.
Sí, uns pactes que si no compleixen retiraríem el suport. Ja després el pacte d'investidura, per exemple, el pacte d'investidura que tenim amb el senyor Rajoy, nosaltres ja el vam complir quan vam prema el botó verd del sí a Rajoy. Per tant, nosaltres ja hem complert, ara qui ha de complir són ells. Però bé, això l'estratègia... l'enfoc estratègic del partit era: nosaltres ara, quina és la forma de ser més útils a Espanya? Mira, facilitant l'estabilitat allà on no n'hi ha, a canvi de polítiques reformistes que nosaltres creiem que funcionen. Quina és l'estratègia a partir d'ara? Doncs miri, seguir així fins l'any 19, que canvia el cicle, perquè hi ha eleccions de tota mena. Hi ha eleccions municipals, autonòmiques, europees i segurament generals. Ja li dic que a partir d'aquell moment nosaltres entrarem en els governs.
Tornant al tema d'eleccions, tornant a Catalunya, jo li plantejo ara, no es fa el referèndum al setembre, anem a unes eleccions a Catalunya, al Parlament, seria possible un Junts pel Sí constitucionalista, és a dir, vostès, el PSC i el Partit Popular, per contrarrestar el que possiblement sigui la força majoritària, una Esquerra Republicana amb algú altre, sigui la CUP, sigui el que sigui del PDeCAT?
Home,
com ho veus?
Això
no... O és fer volar coloms, el que estic dient?
Jo sóc el portaveu al Congrés i això segurament ho respondria millor un representant al Parlament.
Però vostè és un bon analista polític.
Sí, és desitjable l'enteniment entre les forces constitucionalistes. Ara, la forma que adopti això, no ho sé, perquè poder fas la suma com a candidatura i estàs restant en comptes de sumar. Sí, que no ho tinc clar. Després, vostè sap el que...
Tots per separar...
També dona la idea de blocs enfrontats. Després hi ha una cosa. Vostè sap el que...
L'independentisme va plegat, eh?
Vostè sap el que és sumar el PSC i el PP en un projecte? Encara que tots dos siguin constitucionalistes.
Una mica...
és una cosa, una dificultat. Que, o sigui, hi ha problemes matemàtics que ja no, fa 200 anys que no s'han resolt, que són més fàcils.
Però poder busquem llistes més, alternatives que no siguin tant de partit.
Que això és important també, que Junts pel Sí segurament no es reeditarà. Jo demano públicament a populars i socialistes a Catalunya que després de les eleccions, si passa com sembla que passarà, que Inés Arrimadas sigui la líder constitucionalista més votada, li atorguin la confiança dels seus vots per fer un govern constitucionalista a Catalunya, que canviï d'una vegada aquesta deriva erràtica i deslleial que ha tingut aquesta part d'Espanya.
Aquí queda la proposta, diguem que diuen el senyor Albiol i el senyor Iceta, no?
Sí, ara és el que nosaltres no podrem respondre.
Bueno, nosaltres no, però ells...
Ells tenen la proposta. Tornant a l'Assemblea General que acaben de concloure amb bastant d'èxit i amb força cohesió, malgrat això, i tornant també al que deia la Maria Jesús Cañizares, a Catalunya hi ha hagut un sector del partit que d'alguna manera ha expressat una certa sensació d'orfandat i que aquesta sensació d'orfandat s'ha expressat especialment en el canvi a la ponència ideològica que vostè portava i en l'abandonament del cognom de socialdemòcrates.
Sí.
Com compensar aquesta sensació d'orfandat de Ciutadans català?
Home, internament, doncs, jo crec que la compensació va ser molt simbòlica en un sentit. El debat va ser molt intens, molt llarg, molt interessant, profund. Jo representava la posició de l'ideari de Nou, perquè jo era el relator d'aquesta ponència, i de l'altra banda estava el Sergio Sanz i el Jordi Cañas, que he de dir que són amics meus. En el cas de Jordi Cañas me l'estimo com si fos un germà, o sigui, i jo crec que això es va posar de manifest. I no, això té la seva importància, perquè la gent va veure que hi havia un enorme respecte i una enorme afinitat. I Jordi Cañas va dir una cosa que jo li agrairé sempre, que és, guanyi qui guanyi, quan sortim d'aquí, tots som de Ciutadans i tots tenim una estratègia i tots la defensarem, i aquesta lleialtat és molt important. Jo naturalment amb Jordi Cañas he parlat mil vegades dels temes que després vam tractar en públic davant dels compromissaris. No hi ha la distància que sembla. Per mi sempre ha estat més formal que una altra cosa. Jo entenc la nostàlgia de voler posar el del socialisme democràtic o la socialdemocràcia en persones que ho han estat, però miri, a mi aquesta nostàlgia se'm va passar, perquè jo vaig deixar el socialisme als 25 anys i se'm va passar, I jo entenc que qui ho tingui més recent no se li hagi passat, però no som un partit socialdemòcrata. No podem posar a l'ideari paraules que complaguin des del punt de vista de dels sentiments, sinó que descriguin el que el partit és i el que vol fer. I nosaltres no tenim la condició d'un partit socialista ni socialdemòcrata, és un partit liberal i progressista. A més, posar una etiqueta que té un propietari principal, com és el PSOE, em sembla un error estratègic, perquè si tu comences a dir que vens de fons socialdemòcrates, la gent pensa, PSOE 2. No, no és el PSOE 2, o sigui, seria enviar un missatge completament erroni. Mentre que quan tu dius som liberals progressistes i el liberalisme progressista vol dir això, això, això i això, la gent se n'adona que hi ha un espai, que hi havia un buit en el panorama polític espanyol que s'havia d'omplir i que ja està omplert.
No vas a pescar.
Ara més aviat els confonen amb el PP2.
Vas a pescar el PP2.
No vull, jo vull ser molt prudent, però d'aquí uns anys parlarem a veure qui té l'1 i el 2 en l'espai del liberalisme.
Encara els hi faran una OPA als del PP o què, doncs?
No, perdona, nosaltres som un partit liberal. Que el PP
jo pregunto.
Sigui un partit liberal, doncs depèn de qui, amb qui parlis. Jo parlo amb l'Esperanza Aguirre i és una liberal conservadora.
Però convençudíssima.
Una liberal conservadora, i hi ha gent que és liberal. Ara, les mesures del Partit Popular són liberals? Vostè creu de veritat que el senyor Montoro és liberal?
No, no.
També hi ha liberals al PSOE.
Però Ciutadans sempre ha tingut aquesta equidistància. Bé, que li ha sortit molt bé de dir, bueno, polítiques socials som socials, clar, progressistes, i després, segons quines polítiques fiscals, som més liberals. Però havia anat bé. O sigui, era necessari, clar, posar una etiqueta? O sigui, el motiu
no, era necessari
definir exactament què és Ciutadans?
Sí, 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 perquè
implica matar el padre, vull dir,
no,
clar,
no, perquè
sí, sí,
perquè la gent, nosaltres tenim un públic que creix molt des de la joventut, i aquests joves no els importa gaire això de si venies d'aquí o venies d'allà. Aquests volen saber qui ets i a on vas. I nosaltres hem produït un ideari que no és un tractat de filosofia política que no llegirà ningú. És un ideari d'una pàgina i mitja que pot llegir aquell jove universitari que tingui un interès per la política. I quan llegeixi això, sabrà perfectament on estem, en quines coordenades se'ns localitza.
Mira, aquests són aquí. Leandro, vinga, que es queden 3 minutets.
La victòria d'Iglesias en el Congrés de Podemos, sembla ser que li va bé al PP, no li va malament al PSOE, a Ciudadanos. Què tal li va?
A nosaltres som aliens al que passi a Podemos. Sigui un o sigui l'altre, jo li diré que nosaltres respectem profundament el votant de Podemos que vol una regeneració política, però li convidem a mirar la resta de coses, no? Miri, nosaltres de tant ens entenem amb Podemos. Per exemple, doncs la investigació de les caixes de la gestió fatídica de les caixes d'estalvis, la investigarem en el seu conjunt, perquè nosaltres i Podemos junts ho hem demanat així, i el PP i el PSOE, que un volia que s'investigués només la caixa dels uns i l'altre no volia res, han hagut de cedir. Per tant, està bé, jo entenc que hi ha gent que pensa que la regeneració passa per Podemos, però jo li convido a que miri la resta de coses i que miri quin és el projecte real de caire econòmic i institucional de Podemos. Podemos no creu que la democràcia espanyola sigui legítima perquè vol un procés constituent. Escolti, nosaltres no necessitem un procés constituent perquè fa 40 anys que hi ha una Constitució a Espanya legítima que ha permès una democràcia pròspera i justa, i el que necessitem és una reforma constitucional en tot cas, però no un procés constituent des del punt de vista econòmic. És molt fàcil dir fem una renda mínima per tothom. És molt fàcil, sí, però val 15.000 milions.
Qui ho paga?
I Podemos és un tipus de partit que no et dirà d'on surten els 15.000 milions. O et dirà el que diuen sempre.
Dels impostos.
Sí, és que aquests saben molt sobre com repartir els diners, però sobre com generar la riquesa no en saben.
Escolti, acabem ja. Aquesta setmana la pròxima setmana es presenta clau per un tema importantíssim. És la guerra dels estibadors, la batalla dels estibadors. En aquest tema, que estem en temps de pròrroga, Ciutadans, què farà? Estarà al costat del govern de Rajoy o què?
Miri, Ciutadans ja ha fet, Ciutadans ja ha aconseguit aquesta setmana per negociar, perquè la voluntat del govern era treure avui el decret llei
el divendres,
treure ahir el decret llei que no hi havia que res a parlar, i entre d'altres coses es netejava el balanç de les empreses acomiadant amb diners públics els estibadors. Escolti, miri, nosaltres vam parlar amb els estibadors i vam parlar amb el ministre i vam veure que hi havia, diguessin el que diguessin de cara fora els estibadors, hi havia un espai de possible enteniment i negociació. I com que hi havia aquest espai, si han passat 3 anys que el govern no ha fet res sobre les decisions de la Comissió Europea i dels tribunals europeus, home, una setmana per mirar a negociar no és demanar gaire. I això s'ha aconseguit gràcies a la mediació d'Albert Rivera.
Molt bé, doncs veurem com acaba aquest col·laborat que es presenta llarg i complicat. Juan Carlos Girauta, diputat de Ciutadans i portaveu d'aquest grup al Congrés dels Diputats, gràcies, bona tarda i moltíssima sort.
Moltes gràcies.
Gràcies també a Leandro Lamor, Maria Jesús Cañizares, Ivan Guerra, Salvador Guillermo. Tornem dissabte que ve, com sempre, al Converses, cadena Copa Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Molt bona tarda i molt bon cap de setmana, que vagi bé, adeu-siau.